migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un ésser humà, però en realitat és una altra espècie. Són crítics de cinema. Els crítics de cinema tenen una altra forma, en realitat, el seu planeta, el seu món de crític de cinema, però per parlar-nos als humans, doncs agafen una forma humana, més o menys agraciada, però humana en aquest cas, eh? Una persona que té esperit i que en sap molt de cinema, es passa la vida a una sala de cinema, és el Víctor Esquirol, el nostre crític de cinema d'altres cines, europa.com. Víctor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Intueixo que t'estava referint als crítics de cinema com una espècie d'entitats superiors, no?
Evident.
Clar, però compte aquí, Cruz, perquè seguim amb el discurs de deshumanitzar el crític de cinema, saps? Vull dir, que aquí la intenció és de, ostres, mira, sí, són ser superiors, però són diferents a nosaltres, eh? I vaja, vull dir, podria estar d'acord, vull dir, hi ha gent molt estranya en la nostra professió, però tu em coneixes, tio.
Sí, però si no,
imagina això, que sóc un tio normal, jo, vull dir, sóc tan humà com tu.
Sí, però tens un superpoder i ho has d'acceptar. Vull dir, jo no sóc capaç de veure, i no sé quantes persones al món són capaces de veure una pel·lícula de 3 hores de facturació iraniana o txeca o txecoslovaca doblada a un idioma com l'hindi o una cosa així. Vull dir, és un... I que no et dormis i que la vegis sencera i després siguis capaç de fer una anàlisi de la pel·lícula. Jo sóc absolutament incapaç.
Si fossin només 3 hores, Cruz, vull dir, he vist pel·lícules que tu no creuries. Vull dir, jo, és que sense necessitat de veure la pel·lícula, hi ha pel·lícules que he vist que et passaria la fitxa tècnica i em diries, no, home, no, però això està equivocat, això no pot ser. Vull dir, que he vist pel·lícules de 14 hores, eh? Vull dir, això existeix, això s'ha projectat en un festival de cinema, almenys, i jo ho he vist, així que sí. Vull dir, a l'hora d'enfrontar-me a aquests productes que malauradament molt poca gent veurà, sí, es podria dir que tinc un superpoder, això sí que t'ho accepto, i aquí sí que sóc, com es diria, sobrehumà?
Sí, totalment d'acord.
Sí, sóc un superhome. Sí,
totalment d'acord. M'agrada molt aquest guinyo que has fet a Blade Runner, he visto pel·lícules que jamás creeríeu.
Exacte.
Fantàstic, sí. Fantàstic.
No, vull dir, que si jo te les explico, Cruz, tu no te les pots creure, de cap de les maneres.
Bé, avui comencem la darrera secció, la darrera xerrada de cinema de la temporada, ja serà fins al setembre, i no sé com es presenta d'entrada, o com es preveu, a part de les tres pel·lis que comentaràs avui, com es preveu la cartellera de cara a aquest estiu?
A veure, en principi, els dinosaures, que per cert no els he vist encara.
Encara no?
No, vull dir, el meu té molt crim, vull dir, però en principi, el tirón de Jurassic Park Dominion hauria de durar, no? Hauria d'aguantar, jo què sé, doncs un parell de setmanetes. Vull dir, ja saps com va l'estiu. En principi, anirem empalmant, no?, un greatest hit amb l'altre. D'aquí 2 setmanes serà? Sí, no, què dic? D'aquí una setmana ja tindrem el Elvis de Baz Luhrmann, el Black Phone, pel·lícula de terror del Scott Derrickson. Com no, la Marvel farà acte de presència amb Thor, Love and Thunder, no? La segona pel·lícula del Taika Waititi dirigint el mític i Déu del Tro, no? Després de Thor Ragnarok. Escolta, vull dir, com tots els altres estius, lo qual, repeteixo, serà una molt bona notícia. Quan fa que no teníem un estiu normal, Cruz?
És que 2 o 3 anys, com a mínim, eh?
Clar, vull dir, i el que et vaig dir la setmana passada, aquest mes que ve, vull dir, no el mes natural, sinó els pròxims 30 dies que vindran seran gloriosos, perquè tindrem no una, sinó 2 pel·lícules de Nicolas Cage, vull dir, més enllà de pel·lícules de la Marvel i pel·lícules de dinosaures, vull dir, què importa tota la cartellera quan s'estrenen 2 pel·lícules de Nicolas Cage?
Bé, això ja podríem tancar aquí la temporada. Vull dir, amb 2 pel·lis de Nicolas Cage no fa falta res més.
És que a mi em sembla increïble, Cruz, que hi ha gent que porta 2 setmanes parlant del Primavera Sound, hi ha gent que estarà parlant ara del Sonar. Vull dir, em sembla increïble quan tens no una, sinó 2 pel·lícules de Nicolas Cage a la cartellera. Vull dir, la gent... està una mica malament.
Sí, sí.
Però per això estem aquí, no? Per dirigir l'atenció dels espectadors, no? Del públic, cap als llocs que realment importen.
Correcte, cap a la llum del final del túnel, correcte. Això és el que hi ha,
clar,
és veritat.
A veure, vull dir, què millor que retrobar-te amb la normalitat, que, vull dir, que millor per celebrar això que dues pel·lícules de Nicolas Cage. Vull dir, clar, vull dir, el senyor que feia, abans de que el món s'anés a la merda, no? El senyor que feia 4 o 5 pel·lícules, doncs escolta, què millor que celebrar la normalitat que fota't una panzada de Nicolas Cage.
Correcte, i suposo que és una de les 3 pel·lis que portes avui.
Evidentment, evidentment, vull dir, havíem de despedir la temporada per todo lo alto, també el calendari, la cartellera ha volgut que aquest divendres, que avui mateix, no?, s'estreni precisament una d'aquestes dues pel·lícules de Nicolas Cage. Comencem amb ella, si et sembla, que es titula, que el títol ja és espectacular, eh? El títol és El insoportable peso de un talento descomunal.
¡Nicolas Cage, que alucines! ¡Me encantan!
Tenemos otra oferta. Es de 1 millón de pavos. Consiste en ir a la fiesta de cumpleaños de un hombre rico.
Es demasiado flipante.
Se supone... Estimat Víctor Esquirol, he sí. flipat veient el tràiler.
No, no, no. És
he que... flipat veient el tràiler. Sí. M'encanta com aquest home aconsegueix riure'ns de si mateix. És brutal, és brutal.
Clar, a veure, vull dir, la pel·lícula és, sens dubte, important, eh? I es va estrenar així una mica hi-hi, ha-ha, per fer la cunyeta, no?, amb Nicolas Cage, però compte, eh?, que als Estats Units ha colat, als Estats Units s'ha celebrat la pel·lícula com el que és, una pel·lícula important. I per què és una pel·lícula important? Perquè vindria a ser la oficialització, no?, vull dir, crear un discurs, per fi, oficial, al voltant dels llegats del que, sens dubte, Cruz, és un dels grans autors cinematogràfics dels nostres temps, Nicolas Cage. Ja saps que quan parlem de cinema d'autor, no, la cosa s'acostuma a reduir, entre cometes, als directors i les directores, no, que estan darrere de les pel·lícules, no, perquè són aquests éssers superiors, aquests sí, no, que coordinen a tots els equips que hi ha per fer una pel·lícula, no?, i que donen personalitat a la pel·lícula. Però, escolta, hi ha també crítics de cinema que estan treballant des de fa temps, no?, amb la teoria de que hi ha actors i actrius que també són autors i que la presència de certs actors o actrius, no?, davant de les càmeres ja impregna, en el millor dels sentits, un producte. I qui millor que Nicolas Cage, no?, per portar la teoria autoral, no?, al món dels actors. Aquesta pel·lícula ens presenta a Nicolas Cage fent de Nicolas Cage, d'acord? Vull dir,
sí, sí.
La cosa ja és... La premissa ja és delirant.
Ja mola molt, ja només començar així ja mola molt, ja està molt bé.
Sí, 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 vull dir, la premissa... O sigui, la pel·lícula, literalment, Cruz, comença amb l'última escena de Con Air, eh? Vull dir, una d'aquestes pel·lícules on sí. Nicolas Cage ja començava a jugar-se-la a nivell capilar, d'acord? Nicolas Cage, en aquella pel·lícula, recordem, feia d'un pres que anava... a un avió ple de desgraciats, no? I allà, vull dir, havia d'utilitzar l'avió per retrobar-se amb la seva família, no? Bé, el cas és que estem veient aquesta última escena d'aquesta pel·lícula, però descobrim que en realitat són alguns personatges de la pel·lícula que estem veient, és a dir, l'insoportable peça d'un talento descomunal, que estan veient Con Air i que estan dedicant, no?, una sessió d'adoració a Nicolas Cage. Però compte, aquests personatges que estan veient Con Air són ni més ni menys que un d'ells és la filla del president de Catalunya. Això, vull dir, tal qual, eh?
Però, tal qual, però és, no, per un moment, és doblatge o l'original ja surt així?
Bona pregunta, bona pregunta. No és doblatge, no és que el subtitulador hagi fet el troll. No. Dir, en la pel·lícula original,
sí?
D'acord? Vull dir, tens a la filla del president de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, que està veient una pel·lícula de Nicolas Cage i que poc després de veure la pel·lícula de Nicolas Cage la segresten. I llavors, qui ha d'anar a salvar a la filla del president de Catalunya?
És una conya? M'ho estàs dient en sèrio, Víctor? És absolutament delirant, això.
No, no, és que mira, vull dir, saps que m'estigués reservant aquesta pel·lícula per fer el gran final de temporada, però és que repeteixo, eh? Jo treballo, ja ho saps, amb el calendari. El calendari ha volgut que Nicolas Cage, en l'últim episodi d'aquesta temporada, no, salvi, o intenti salvar, a la filla del president de Catalunya. Això tal qual. Vull dir, t'ho dic de debò, Cruz, farà uns mesos, quan va transcendir la sinopsi de la pel·lícula, literal, Cruz, que em van trucar, periodistes de TV3 per assegurar-se d'això. Vull dir, escolta, Víctor, tu estàs en el mundillo. És de debò. Vull dir, Nicolas Cage va salvar a la filla del president de Catalunya. És així, és així. Vull dir, en insoportable peso d'un talento descomunal va sobre això. Va sobre Nicolas Cage fent de Nicolas Cage, és a dir, fent d'actor en hores baixes, d'acord? Fent d'actor totalment sobrepassat i totalment engullit pel seu personatge i fent d'actor que, degut a la seva precària situació financera, vull dir, aquí també la pel·lícula està en la fila línia, no?, que separa la ficció de la realitat, accepta un encàrrec indigne, vull dir, que és el que porta fent Nicolas Cage en els últims 20 anys. L'encàrrec indigne que et presenta la pel·lícula és que Nicolas Cage ha d'anar a l'aniversari d'un milionetis, sí, d'Espanya, un senyor interpretat per Pedro Pascal, i el seu cosí, per cert, en aquesta ficció és Paco León, ni més ni menys, d'acord? Vull dir, aquest milionetis espanyol, sí, demana a Nicolas Cage que vagi a la festa del seu aniversari i a canvi li donarà $1,000,000. El que passa és que la CIA sospita que el milionetis aquest, no?, que el milionari aquest és el que té segrestada a la filla del president de Catalunya.
D'acord.
Llavors, aprofitant la vida entesa, Nicolas Cage, as himself, és a dir, interpretant-se a si mateix, fa d'espia per la CIA per salvar a la filla del president de Catalunya. Vull dir,
és delirant. És absolutament delirant. És absolutament delirant.
Entens ara això que deia que això és realment un esdeveniment cultural?
Increïble. Jo feia anys, dècades, que jo penso que des de l'estrena de Star Wars al 77, que no estava tan emocionat davant una pel·li.
No, és que és, pot ser, vull dir, hauran passat gairebé, bueno, més de 40 anys, no?
Però, sí, sí.
Però estic d'acord, vull dir, això és un esdeveniment, i repeteixo, podem perdre el temps aquí parlant de la Primavera Sound, del Barça, de les finals de l'NBA, quan, escolta, vull dir, el real deal, no? Vull dir, l'esdeveniment autèntic, no? És aquest. És aquest.
Jo tinc una pregunta, Víctor, per fer, i això és bo o dolent? És a dir, com a públic estem acostumats a que herois nord-americans, fent d'espies i tal, doncs vagin a rescatar filles o senyors que estan a l'Amazònia, que estan a repúbliques txetxenes i aquestes coses.
Sí.
Quan l'acció es centra a Catalunya...
Sí.
Ostres, no sé, jo no m'imagino a Pere Aragonès pilotant un Starfighter o un F-18.
Sí, t'he de dir que malauradament no es veu en cap moment la figura del president de Catalunya, és a dir, que no ens podem riure amb la figuració, no?, de Hollywood, de com ha de ser el nostre president. La pel·lícula, un segon, clar, vull dir, això no ho he dit, però va més enllà, no?, i també és capaç de crear o d'invocar cert conflicte interterritorial, perquè la casa del multimilionari aquest no està a Catalunya, sinó que està a Mallorca.
Vull dir, vale.
Sí, des de les Balears ens segresten a les filles del president.
Això no pot ser. És intolerable. No, intolerable, sí. Intolerable. És una agressió...
Això és intolerable, això no es pot tolerar, això no es tolerarà, i per sort que sàpigues que està Nicolas Cage aquí per posar una mica d'ordre. Vull dir, he posat ordre i Nicolas Cage en la mateixa frase. Vull dir, un dels agents del caos més bèsties que ens ha donat el món de l'art, no?, en l'últim segle, no?, ve aquí per posar les coses al seu lloc. Pots imaginar-te que la pel·lícula és delirant, pots imaginar, com bé comentava Cruz, i efectivament que la pel·lícula tira d'autoconsciència, no? Vull dir, repeteixo, i de fet literalment hi ha molts, una de les imatges més repetides de la pel·lícula és Nicolas Cage mirant-se al mirall, no?, i passant factura, no?, de tots aquests últims anys, no?
No sé si surt en algun moment de la pel·lícula aquella imatge on la càmera li fa com una mena de rodona al seu voltant i ell va mirant a la càmera com girant-se, que surt a moltes pel·lis seves.
Clar, i que de fet la va fer famosa el John Woo, no?, en aquella mítica de cara a cara, no?, en aquell mític Nicolas Cage versus John Travolta,
sí.
I evidentment Cruz té de dir que la pel·lícula que està cara a cara és una de les pel·lícules més homenatjades en aquesta nova pel·lícula. De fet, ja et dic, la pel·lícula El insoportable peso de un talento descomunal serveix evidentment com a homenatge a la filmografia inabarcable, no?, de Nicolas Cage. Vull dir, mira, faré aquí una búsqueda ràpida. Mira, em surten ara mateix a Film Affinity, vull dir, aquest banc de dades del cinema mundial. Jo, si busco Nicolas Cage com a actor, em surten 108 resultats.
No està malament, gens malament,
No, 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 doncs et diré que la pel·lícula, l'insuportable pes d'un talento descomunal, no, aconsegueix fer homenatge de gairebé tots els greatest hits de Nicolas Cage. Vull dir, ja només per això s'han de gastar dinerets en aquesta pel·lícula.
Mare meva, doncs ja tenim la primera, que no està gens malament, és impossible anar millor, així que intentarem acabar dignament el que queda d'espai, perquè un cop parlat el que s'ha parlat, vull dir, és impossible millorar, impossible.
S'ha parlat d'un important, dedicar temps a l'important. El que no és tan important és la següent pel·lícula, que és Lightyear.
Este traje es muy valioso. No solo protege el cuerpo, sino también el universo.
¿Listo, Capitán Lightyear?
Listo como nunca.
Hasta el infinito.
Y...
Doncs veient el tràiler, estimat Esquirol, estem davant d'una pel·li de Pixar, i a mi m'acostumen a agradar les pel·lis de Pixar, però darrerament, què t'he de dir? M'agraden, però no m'entusiasmen.
Val, mira, perfectament. Vull dir, aquest és precisament el tema que apunta involuntàriament la pel·lícula. Lightyear és, dins de l'univers Pixar, la pel·lícula que suposadament inspiraria els joguets, no?, dels mítics joguets de Buzz Lightyear. Sí. És a dir, vull dir, Lightyear comença amb uns títols explicatius dient que a l'any 1995 un nen anomenat Andy, ja ho sabem, no?, sí, el propietari, no?, del Woody i del Buzz, no?, de les mítiques Toy Story, doncs un nen anomenat Andy va anar a veure una pel·lícula al cinema i aquesta pel·lícula es va convertir en la seva pel·lícula preferida. Doncs el que veiem nosaltres, Lightyear, és la pel·lícula, en principi, que va veure l'Andy. És a dir, és l'origen, no?, del mite de Buzz Lightyear. La pel·lícula en si tracta sobre un astronauta i la seva trup que acaben en un planeta, d'acord? I allà la nau s'avaria i han d'arreglar la nau. El que passa és que el Buzz Lightyear, d'acord, fa uns viatges especials per intentar arreglar la nau espacial. El que passa és que aquests viatges especials el tenen lluny de casa durant anys. I compta aquí, Cruz, perquè el que fa la pel·lícula és un apunt metacinematogràfic interessantíssim. Quants anys feia que la Pixar, Cruz, no estrenava una pel·lícula en grans sales, vull dir, en grans pantalles.
Fa molt de temps, no?
Clar. Vull
però
dir,
molt, eh?
Comptes la pandèmia i comptes també la nova política de Disney d'aparcar els nous títols de la Pixar directament a Disney Plus, a la plataforma aquesta de cinema online, no? I devia fer, Cruz, com 2 o 3 anys que no veiem una pel·lícula. És a dir, la Pixar, al igual que el personatge de Buzz Lightyear en aquesta pel·lícula, ha estat anys fora. I què passa quan el personatge del Buzz Lightyear torna a casa? Doncs que el temps ha passat i que si ell abans era un heroi, ara ja no ho és tant. Ara és simplement un record del passat. I, amic meu, això és el que passa exactament amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula resultona, tècnicament formidable, com totes les pel·lícules de la Pixar, entretingudeta, és una pel·lícula d'aventures i de ciència-ficció prou decent, però, i mai millor dit, està a anys llum dels millors títols de la Pixar. La pròpia pel·lícula et diu que la Pixar, després d'anys d'absència en la gran pantalla, torna a les nostres vides i ho fa en una versió, s'ha de dir, bastant menor.
Molt bé, aquesta és la segona pel·lícula. I amb què acabem?
La tercera, i molt breu, és Piedra Noche.
¿Y Denny dónde está? El videojuego estaba andando. Lo rescataron del fondo del mar 8 meses después y seguía andando.
Et dic una cosa, veient el tràiler, m'he acabat esperant que sortís algun monstre o alguna cosa així.
Sí,
mirant el tràiler i dic, va sair un monstre, però no ha sortit cap monstre, només el videojoc aquest rescatat del fons del mar i altres coses. No sé, no he acabat d'entendre exactament.
Mira, és una pel·lícula curiosíssima, eh? Ja saps que m'agrada despedir les seccions amb una culturetada, no?
I
és
tant.
Una pel·lícula argentina dirigida per l'Ivan Fun. És una pel·lícula que és tècnicament un drama familiar, és una pel·lícula que va sobre la desaparició d'un nano i com els seus pares porten la pèrdua d'aquest nen, i és una pel·lícula que et combina això, no? El dol, el processament de la pèrdua d'un ser estimat, no? Amb un factor fantàstic. És a dir, què passaria si el senyor, per exemple, Steven Spielberg, no, hagués anat a Argentina a rodar un drama familiar? Doncs que segurament hagués sortit una pel·lícula com Piedra Noche, una pel·lícula curteta, una pel·lícula petiteta, una pel·lícula d'apenes hora i mitja de duració, de menys d'hora i mitja de duració, de fet, i una pel·lícula que, per parlar-te d'això, d'un sentiment malauradament tan universal com el de la pèrdua d'un ésser estimat, invoca unes figures fantàstiques, no? Que si un monstre sorgit d'un videojoc, no? Que si un monstre gegant que, en principi, recorre les costes d'Argentina, no? Per parlar-te, repeteixo, d'aquests sentiments amb els que tots podem connectar. Repeteixo, una pel·lícula petita, una pel·lícula misteriosa, però una pel·lícula en la que és molt fàcil enganxar-se.
Doncs, Víctor Esquirol, aquestes són les tres propostes. Bé, jo de les tres només he vist una. Les altres dues són el relleno de la secció d'avui, perquè evidentment...
És això, però és que encara que s'hagués estrenat Nicolas Cage en la mateixa setmana que Thor, Love and Thunder i que Jurassic Park Dominion, vull dir, haguéssim començat amb el que haguéssim començat i estaria bé així.
Evidentment. Sí. Doncs, Víctor Esquirol, escolta'm, acabem temporada, agrair-te, com sempre, tota la teva saviesa cinematogràfica i haver-nos portat totes les pel·lis i aquestes propostes amb l'anàlisi que has fet. Ha estat deliciós, com sempre.
Com sempre, Cruz, un plaer estar en la vostra companyia i gràcies a tu per aguantar-me els meus rotllos.
Que va, tot un plaer. Víctor Esquirol, que passis un bon estiu, cuida't.
Igualment, cuida't molt, Cruz.